Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer, l'important, Girona fins demà a les 8 del vespre, en fase d'alerta per pluges que localment poden ser molt fortes i causar dany a la part nord de l'Empordà. Per tant, prudència i precaució. Aquesta matinada s'ha rescatat a Sa i Estalvi un home de la seva finca de Port de la Selva. I és que el so de les rieres desbocades predomina en aquests dies de dolor i d'angoixa. Aquesta matinada ha estat la de Cadaqués, abans també la de Torà, a Lleida. I a l'inici de laboral de la setmana, recordem les inundacions al Delta de l'Ebre, Baix Llobregat, i entre els edificis afectats, l'aeroport del Prat. És clar que no hi ha cap mena de paral·lelisme amb la tragèdia horrorosa de València, ni pel volum de la pluja caiguda, ni per les pròpies característiques geogràfiques de les rieres a Catalunya. Aquí són més curtes, hi ha més pendent, i per tant, doncs, limiten la seva capacitat de fer mal, de danyar, en el cas com la riera, doncs, avui de Cadaqués. El que està passant des de fa 10 dies, des d'aquell dimarts 29 d'octubre a València, ha de canviar, sens dubte, les prioritats de les administracions. L'obligació d'una administració sempre ha de ser prevenir i a partir del pitjor dels escenaris possibles i preparar-nos de la millor manera possible per situacions amb un potencial efecte destructor. A mi el que veritablement m'ha impressionat i molt negativament és que la meitat dels municipis de Catalunya, obligats a tenir un pla d'inundacions, no el tingui. Caducat a la majoria i ni tan sols redactat a més de 60 municipis de Catalunya. Clar, les prioritats eren altres, però quina gran irresponsabilitat no redactar els plans d'inundacions. I aquí hi ha tots els partits, els que estan governant Catalunya des de fa dècades. Bona tarda, sóc Sergi Tor i avui a les 2 de la matinada la riera de Cadaqués s'ha desbocat després de 40 anys. Sense cap víctima ni ferit, la part més positiva. I amb 32 cotxes aparcats que no havien d'estar on eren i que han estat arrossegats per la força de l'aigua fins a quedar taponats al pont del Casino. El so impactant de la riera de Cadaqués. Sens dubte que impressiona veure les imatges i aquest so de la riera. Al migdia de Cope Catalunya hem parlat amb l'Agustín, propietari del bar Casino, ubicat al costat del pont, on ha quedat la fila de cotxes retirats aquest matí ja per grues. Agustín ha confirmat que les característiques de la riera de Cadaqués evite mals majors a excepció dels cotxes aparcats.
Yo llevo aquí muchos años y ya sé cómo funciona. Lo único son los coches, porque baja el agua y ya está. Se puede inundar un poco lo más plano que hay aquí alrededor del paseo. Yo tengo el casino, que es el bar de aquí, del más grande que hay del pueblo, que el agua, la riera pega en la pared. Se han montado todos los coches al lado y aquí no entra nada de agua. Porque aquí, digamos, estamos todo como, digamos, en montaña y baja todo para abajo. Entonces, que se inunde es bastante difícil.
Del vespre ha començat a ploure d'una manera moderada i no ha estat fins a la 1 o les 2 de la matinada quan la tempesta s'ha quedat ancorada al cap de Creus, tocant sobretot la zona de Cadaqués i el port de la Selva. Diferents estacions meteorològiques donen dades entre 60 i 100 litres per metre quadrat a la zona. A diferència del Baix Llobregat el passat dilluns, les veïnes i veïns de Cadaqués no han rebut cap avís via mòbil. L'únic era la prohibició d'aparcar la riera pel risc de pluges torrencials. Així ho ha confirmat a Cope Agustín.
Pero las luces están encendidas de que aguas torrenciales y de que no se aparque. Pero como pasa siempre, pues bueno. Claro. Pero aquello aviso, aquí no ha habido. Porque ponía lluvias y ya está. Pero sí. No lo que ha pasado.
O sea, en el móvil no recibió nada.
No.
L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha confirmat que l'únic avís activat era la retirada dels vehicles aparcats a la riera.
Bueno, els avisos de pluja normalment són el mateix que arriba a tot Catalunya. És el CECAT que t'envia els mapes. Estàvem en taronja, no estàvem ni en vermell. Fa molt de dies que estem en taronja i el que es fa és posar els avisos aquí a la riera, que la gent no aparqui i bàsicament això, perquè és el que podem fer i estar amb la policia atents. La policia estaven aquí, estaven atents i ja el que han fet, el que passa que ja no hem avisat els cotxes perquè encara era més perillós de que vingués la gent a retirar els cotxes. Ha sigut de cop que ha baixat la riera.
Cadaqués recupera la normalitat després d'aquesta matinada a la Riera, que ha inundat també diversos locals comercials pròxims a aquesta Riera. D'altra banda, Protecció Civil del Port de la Selva ha rescatat un home que es trobava en una finca agrícola que s'havia quedat negada per la riuada d'aquesta matinada. Segons ha informat el cos d'emergències, l'home es trobava en una zona adjacent a la Riera del municipi al damunt d'un caiac i l'han rescatat. A més d'aquest rescat, Protecció Civil també ha tancat l'accés a l'aparcament dels Horts, que també ha quedat inundat. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, confirma que és la pitjor pluja des de fa dècades.
Jo crec que de la riuada que hi va haver-hi el 85 hi va haver-hi una riuada molt forta. El que passa que la riera no estava canalitzada i també va passar el mateix que ara encara va passar, els locals encara es van emplenar més d'aigua i tot, però ara feia molt de temps que no passava. Ens havia passat que baixava la riera, alguna moto es havia emportat, com que sempre hem anat amb la precaució d'anar traient tots els cotxes, doncs no havia arribat tant com ha arribat ara.
Des de la riuada del 85. Avui es compleixen 42 anys de la riuada del Segre, el seu pas per les comarques lleidatanes, des de la Seu d'Urgell fins a la Granja d'Escarpa. 4 dècades després, i especialment commocionats per les inundacions de València. Però reitero, aún le sorprèn aquesta dada que hem conegut aquesta setmana. La meitat dels municipis que estaven obligats a Catalunya a tenir un pla d'inundacions no el tenen fet ni està vigent. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs el temps, mirem cap al cel. Avís d'alerta a Girona per pluges, especialment a la zona nord de l'Empordà. Durant 24 hores, entre hores d'ara i fins demà dissabte al migdia, ja el risc d'aquestes pluges, inicialment acotades a 20 litres en mitja hora, però que ja tenen el potencial per causar danys. A la resta de Catalunya, clarianes, pluja aquesta tarda, poc rellevant, a la zona del Maresme, també de la Selva. Demà, boires matinals a l'interior de Lleida, i demà a la nit també pot haver-hi pluges, en aquest cas no amb la importància dels últims dies ni de bon tros, a la zona del litoral de Tarragona i de Barcelona. Per cert, a partir de la setmana que ve, descens de temperatures i l'arribada del fred. Anem ja tot seguit al trànsit. Dissabte, divendres d'aquest migdia, veiem, doncs, amb portes del cap de setmana com s'està circulant per les carreteres de Catalunya. Té aquesta informació des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem un tram amb lentitud i aturades al voltant de Barberà del Vallès, de l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident en sentit sud. Els vehicles ja es troben al voral. Queda, però, encara lentitud amb aturades entre Santa Perpètua i aquest punt, uns 3 quilòmetres llargs, sentit sud, i uns altres, pràcticament 3 també, 2 o 2,5, en sentit nord, entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit Girona. A la resta de vies, a la migdia, va augmentant. La circulació es va notant, especialment a la C58, o a les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, així com també a la Pota Nord, a la B20. En tot cas, incidències especials o complicacions, de moment no en tenim més. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La solidaritat respecte als damnificats de la riuada de València està més enllà de qualsevol elogi. D'una manera immediata, pràcticament des del primer minut, milers i milers de persones, a banda de donatius, han decidit doncs deixar el seu temps, les seves famílies, per anar a València i pala en mà ajudar, en aquest cas, a la retirada de les tones i tones de fang. Són milers també els catalans i catalanes que han anat, en aquest cas, a València. I ara ha arribat, en aquest cas, la polèmica per la seva utilització. Polèmica política i policial, en aquest cas, a Barcelona Ciutat. I és que la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de que hi hagi el retorn dels agents de la Urbana que s'han desplaçat cap a València ha aixecat a controvèrsia. El consistori assegura que compleix ordres del secretari d'Estat de Seguretat en el sentit que les policies locals no tenen competències de seguretat fora dels seus municipis. Tot i això, el sindicat CESIF demana que es mantingui aquest enviament perquè els agents puguin fer tasques com gestió de trànsit o d'assistència i que en aquest cas pugui millorar el que és el dia a dia dels damnificats. En clau política, el popular Daniel Cirera diu que la decisió de l'alcalde Jaume Collboni no s'entén, quan hi ha altres policies locals que sí que estan continuant amb aquesta feina a la comunitat valenciana, Clàudia Cifuentes.
L'Ajuntament de Barcelona ha retirat els 27 agents de la Guàrdia Urbana enviats a València perquè asseguren no tenir competències suficients per realitzar tasques de seguretat i que s'han de limitar a fer treballs de recuperació com ajudar la ciutadania a retirar fang i restes dels carrers. Però que no és necessari perquè les ajudes de València ja estan cobertes amb altres serveis com, per exemple, els bombers. Dani Serra exigeix a Collboni que rectifiqui la seva decisió.
A Jaume Collboni li ha faltado tiempo para retirar a la Guàrdia Urbana de València en cuanto el gobierno de Sánchez le ha pedido que lo haga, ¿no? Mientras otras policías locales de España continúan ayudando a los valencianos. Por eso le exijo a Collboni que rectifique y que no retire a la Guardia Urbana de Valencia.
El sindicat CESIF reclama que es mantingui la policia de Barcelona, ja que és l'única que ha retornat de València. Altres unitats com les de Gavà, Badalona o Sabadell es mantenen. A més, Eugenio Zambrano, dirigent del CESIF, assegura que Collboni està sent poc flexible i que la llei habilita els policies a actuar en casos d'emergència i que poden fer tasques com la gestió de trànsit o d'assistència.
Aparte que la policía asistencial también puede hacer el traslado de personas mayores. O sea, las funciones que podemos desempeñar ahora mismo para los ciudadanos de Valencia es inmensa. La ayuda de nuestros agentes puede marcar una diferencia significativa en la recuperación y en el restablecimiento de servicios públicos.
No entenen per què exclouen a la policia, però es mantenen altres enviats de València, com els serveis de neteja, serveis socials i ajuda d'atenció psicològica.
27 agents, doncs, de la Guàrdia Urbana de Barcelona que s'havien despertat des del passat dissabte, és a dir, una reacció ràpida, no?, al veure la magnitud de la tragèdia i que ara, doncs, estan de retorn, tot i que, com molt bé ens has explicat la Clàudia Cifuentes, hi ha altres policies locals que continuen treballant sobre el terreny. Continuem parlant de Barcelona ciutat, però canviem ara d'arguments informatius perquè l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que sancionarà fins a 3.000 euros les rutes alcohòliques i fins a 1.500 euros fer botellots on hi ha menors d'edat. El govern municipal proposa, amb així mateix, agreujant-se per augmentar les multes també per orinar al carrer i castigar exhibicionisme sexual, la Clàudia.
Aquestes són algunes de les mesures que recull la proposta de reforma d'ordenança de convivència que el govern municipal de Barcelona ha presentat aquest divendres. La intenció és prohibir la publicitat, organització i venda de rutes turístiques d'alcohol a estrangers. Les sancions poden arribar fins a 3.000 euros. També proposa el trasllat o retorn de les persones que hi participin en aquestes rutes. Una altra de les multes proposades és per quan es perjudica el descans veïnal i poden arribar fins a 600 euros. Pel que fa a orinar al carrer, les mesures s'endureixen i es castigarà fins a 750 euros quan es faci al voltant de lavabos públics o d'establiments de concurrència pública. Ens ho explica Montserrat Sarroca, la comissionada de convivència.
Sancions més importants quan es realitzin en unes determinades zones que es perjudica més, com per exemple en determinats carrers que són molt estrets o quan està portant-se a terme en zones que ja estan molt perjudicades, no?
També s'introdueix com a novetat el càstig d'actes que atempten contra la llibertat i indemnitat sexual a l'espai públic. Es castiga l'exhibicionisme i masturbació a l'espai públic o expressions verbals que puguin resultar degradants o humiliants. També els tocaments o fregaments.
I per acabar l'actualitat de Barcelona, també l'Ajuntament està enllestint la climatització de 24 noves escoles dins d'un pla que preveu doncs, que hi hagi la finalització aquest mes. Es tracta d'equips d'aerotèrmia que produeixen fred i calor i també plaques fotovoltaiques. Eloi Moreno, un cop enllestit aquest pla, quantes escoles estaran a punt?
En total, el Pla Clima Escola preveu la climatització dels 170 centres educatius públics de la ciutat de Barcelona en els pròxims 6 anys. La inversió municipal total serà de 100 milions d'euros amb ingressos provinents de la taxa turística. Segons ha afirmat el regidor d'Educació, Lluís Rebell, el cost aproximat de climatització per centre és de 600.000 euros. Aquest pla, diu, és ambiciós i necessari.
La Generalitat sabem que s'està mirant aquest pla també, aquesta experiència, amb voluntat i amb interès de que això sigui pugui acabar sent una política pública. Per tant, estem obrint camí, en som conscients, en som responsables i no defallirem fins a acabar aquest compromís de les 170 escoles, centres educatius de titularitat municipal de Barcelona.
La segona tinent d'alcaldia, Eugènia Gay, ha assegurat que, a banda de la inversió d'infraestructures, el Pla Clima Escola serveix per dotar els alumnes de benestar ambiental i d'igualtat d'oportunitats. A la vegada, ha anunciat un nou pla de cara a l'any vinent.
Avui fem un pas endavant, ferm i decidit, cap al model de ciutat que volem construir. I anunciem el nou paquet de 30 centres educatius que es beneficiaran del Pla Clima Escola Barcelona.
La suma de totes les obres suposaran una inversió de 32 milions d'euros repartits en una cinquantena d'escoles. Això suposarà que gairebé 18.000 alumnes tindran l'aerotèrmia instal·lada a les seves aules com a tard al curs 2025-2026.
De Catalunya i la seva demografia, perquè continuem augmentant la població a Catalunya. Ja fa diversos estudis que Catalunya va superar els 8 milions d'habitants. Ara frega ja els 8 milions 100.000 habitants. Per ser exactes, a l'octubre del 2024 es tanca amb 8 milions 99.000 460 els residents a Catalunya. Altres dades significatives. La població nascuda a l'estranger i resident a Catalunya ha augmentat en més de 100.000 persones en aquest últim any i ja frega els 2 milions de persones. Per tant, un de 4 habitants de Catalunya ha nascut a l'estranger, segons les dades provisionals de l'enquesta contínua de població del Institut Nacional d'Estadística. I atenció també amb aquesta franja d'edat. El 45% dels catalans i catalanes entre 25 i 40 anys ha nascut a l'estranger, tot i que la majoria tenen en aquest cas la nacionalitat espanyola. De fet, únicament el 36% d'aquesta franja de 25 a 40 anys tenen una nacionalitat diferent a la espanyola. Per tant, a Catalunya continua creixent en població i també, doncs, amb l'arribada de persones nascudes a l'estranger. Canviem de tema. En català es parla de la nineta dels ulls. És una expressió molt catalana per referir-se a la pupila, però també és un joc de paraules que recorda l'expressió en castellà la nena dels meus ulls, aquesta frase que s'usa per a parlar de persones estimades per les quals tenim devoció. Justament, la nineta dels ulls és el nom que han triat els creadors d'una fundació que es va constituir al març d'aquest any a Tarragona, però que ja és d'àmbit nacional. El principal objectiu d'aquesta entitat és impulsar la recerca d'una malaltia rara, la retinoblastoma, que no obstant això és el càncer ocular més freqüent en nens i nenes menors de 3 anys. Cada any es diagnostiquen 8.000 casos en el món, 3.000 dels quals són pacients que no sobreviuen, especialment els que es troben en països en desenvolupament. La presidenta i el secretari de l'entitat són Carme Julià i Joan Carles Castillo, pares de l'Anna i de la Júlia. Aquesta última, que ara té 3 anys d'edat, va ser diagnosticada de retinoblastoma als 8 mesos. Juntament amb un comitè científic i voluntari s'ha encarregat de tirar endavant la Fundació La Nineta dels Ulls per promoure la recerca i la difusió d'aquesta malaltia, de la qual n'ha parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra el seu secretari general, Joan Carles, amb el que l'ha escoltat Ricard Álvarez.
Una família amb una filla de 8 mesos i que li diagnostiquen un retinoblastoma. És en aquell precís moment quan aquests pares comencen a fer-se preguntes, a buscar informació, però es troben amb que és una malaltia considerada rara i que hi ha molt poca informació disponible, i fruit d'això decideixen fer-la visible amb dos objectius: impulsar la investigació i ajudar a les famílies que es troben en aquesta situació a que no se sentin tan soles.
El principal repte és el desconeixement, ¿vale? Com diem, és una malaltia que afecta un de cada 15.000 naixements i és una malaltia molt poc desconeguda, ¿vale? Perquè és un tumor que es genera a la retina, és una malaltia minoritària, i penseu, els reptes que tenim és, pues, això, impulsar la investigació en les tres vessants, tant en la detecció precoç de la malaltia, en els tractaments, com també del seguiment a llarg plaç.
El gran gruix de persones afectats són nens i nenes d'edats molt curtes, i això ho fa especialment dur.
Perquè és una malaltia que és impactant, perquè afecta a infants de menys de 6 anys. Llavors, clar, la majoria de diagnòstics se donen abans de l'any de vida i bueno, és un procés molt dur, és com antinatural, no? En la criança d'una filla o d'un fill.
A més d'invertir en la investigació i divulgar, la Fundació La Nineta dels Ulls també té en marxa una campanya a les escoles per fomentar la inclusió a les aules.
Bueno, vam iniciar una campanya a les escoles, vale, que al final ha anat derivant, sempre té la base, no?, del retinoblastoma i de donar a conèixer els símptomes, però és la campanya o la jornada que anomenem de les superheroïnes o superherois. El que pretén la campanya o les jornades és fomentar la inclusió a les aules, és a dir, anul·lar les diferències, no?, que els infants puguen tindre en funció de les seues característiques, ja sigui fruit d'una malaltia o fruit de la seva normalitat. No?
Aquest novembre impulsa sent una campanya per conscienciar les escoles i fomentar la inclusió i la investigació del retinoblastoma.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra l'oftalmòleg pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu, el doctor Jaume Català. Doctor, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Per cert, primer de tot, ja que hem escoltat ara la neta dels ulls i la seva feina i, en aquest cas, el seu desenvolupament, quina importància tenen iniciatives com la neta dels ulls en la lluita contra aquesta malaltia?
Bueno, fan una feina molt, molt important en diverses vertents, justament. En primera, fent que la societat se n'adoni d'aquestes patologies, que són malalties rares, poc conegudes, però que poden ser devastadores. D'altra banda, afavoreixen molt tot el que és el tema del diagnòstic precoç, que és una cosa molt important a totes les malalties, però aquesta especialment. I finalment també col·laboren en l'inversió de nous tractaments i futurs desenvolupaments per la millora dels pacients i les seves famílies.
Sí, vostè acaba d'anomenar la paraula clau, no?, que hem escoltat anteriorment, que és aquest diagnòstic precoç. Quines millores s'han fet amb aquest diagnòstic i amb el tractament de la retinoblastoma en els últims anys?
El retinoblastoma és molt diferent entre les zones que ens toca viure en el món. Afortunadament, en el món occidental, la major part dels casos són tumors que estan de l'ull, que no han sortit de l'ull, llavors el pronòstic vital és molt bo. Llavors estem a la lliga d'intentar no només salvar l'ull, sinó conservar el màxim de visió possible. Això a altres llocs del món, no tan desenvolupats, doncs, desgraciadament, la major part d'aquests casos, els tumors ja estan fora de l'ull i, desgraciadament, la vida dels nens aquests doncs, és molt complex, no? Però tornant a casa nostra, l'eina més important a l'hora d'arribar al diagnòstic l'abans possible és la revisió del reflex vermell de les ninetes amb una llum. I això és una cosa que ho pot fer el pediatre, o a vegades també hi ha alguns apps, i de fet un d'aquests està així desenvolupat per la nineta dels ulls, que el que fan és fan una fotografia en flash sense l'aplicació d'eliminar els ulls vermells, i justament si l'ull es veu un reflex vermell, això és bo, vull dir, no és digne de patologia, però el problema és quan se veu un reflex blanc o l'absència de reflex a la pupila. O si es veu aquesta actuació, això és un motiu de consulta, que no sempre és un retinoblastoma, però sí que podria ser alguna patologia de l'ull més o menys greu i que caldria valorar per al metge.
Sí, vostè m'acaba de parlar doncs, de què és el que es pot fer d'aquest diagnòstic precoç, de les millores. Aleshores, la meva pregunta és com ho podem fomentar? És a dir, que hi hagi, en aquest cas, aquesta prova, la primera prova, de cara en aquest cas, si hi ha la normalitat, doncs fantàstic, però si hi ha algun problema, poder actuar d'una manera ràpida. Com fomentem aquesta prevenció?
D'una banda, el primer és evident que això existeix, no? Perquè a vegades ens trobem amb pares que diuen, ui, ja fa mesos que a les fotos sortia un reflex rar. I per desconeixement doncs no han consultat. Primer és saber que això existeix i que és una cosa que requereix una consulta. I segon, doncs, a través de la Fundació de la Neta dels Ulls i iniciatives de la Societat de Pediatria i la Societat Oftalmològica, estem fent que l'estudi del reflex pupilar sigui una exploració que s'hagi de fer a cada visita que fa el nen en el pediatre o idealment també a l'infermera. Cada vegada que el nen va a una infermera al pediatre, doncs és un moment per intentar fer aquesta prova. També han de donar eines en aquests professionals perquè ho facin. Han de tenir en els seus despatxos aquesta llum per poder fer aquesta exploració.
És a dir, que ens recomana que nosaltres mateixos ho demanem al pediatre.
És una cosa que es pot demanar al pediatre, efectivament, sí. I sobretot si veiem algun reflex rar en unes fotos que fem del nen, doncs consultar insistint al tema.
Hores d'ara, veritablement, la salut ocular, a vegades potser no li donem la importància que es mereix, doctor? És una percepció o és una realitat?
Bueno, això és una cosa que passa molt en les coses que només te n'adones de la importància que tenen quan et fallen, no?
Clar, com tot.
Això és una cosa molt habitual en molts temes, no? L'ull realment és un òrgan d'una complexitat, d'una perfecció que si l'estudis una mica és espectacular, està compost per moltes parts. De fet, no, només d'oftalmologia tenim prop de 8 subespecialitats dedicades a les diferents parts de l'ull i cada una amb unes tècniques molt complexes. Llavors, una cosa que ens sembla tan senzilla com mirar, darrere això doncs, hi ha un òrgan que necessita moltes coses que funcionin bé, no? I efectivament calen visites periòdiques amb l'oftalmòleg a tots els nens a partir dels 3 anys i abans en els casos en els que hi ha antecedents familiars de malalties oculars importants.
Doctor Jaume Català, oftalmòleg pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
El que parlarem aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra és d'un ofici que té futur, i és l'ofici de formatger. Cada vegada hi ha als lineals dels supermercats més i més formatges, fets d'una manera artesanal, també als mercats, no?, del dia, al mercat de carrer. És una molt bona sortida, en aquest cas empresarial, per les famílies del Pirineu. Anem tot seguit a publicitat, i després aquí a migdia, a COPE, la Mar Puerto, ens atansa l'actualitat i el futur d'aquesta professió.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Humeria by Vision Lab. Los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Humeria by Vision Lab.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'elaboració de formatges és una tècnica artesanal que consisteix en produir formatges a partir de llet de bestiar boví, cabrum o oví. L'ofici de formatger no deixa de renovar-se a causa de la tecnologia i la innovació també són influents en aquest sector. Per això, l'Escola Agrària del Pirineu fa més de 30 anys que porta a terme formacions amb aquest objectiu de qualificar els professionals del sector. I aquesta tardor, com a novetat, ha impulsat 2 nous cursos de formació contínua ja amb alumnes internacionals. Mar Puerto.
Doncs s'han interessat des de Polònia. Una trentena de persones de Polònia s'han desplaçat fins aquí a Catalunya per conèixer el sector i fer una formació per tal de professionalitzar-se, ja que en el seu país tenen instaurats procediments de caràcter majoritàriament industrial i també tècniques d'organització i d'associacionisme. Ens ho ha explicat la Nati Baix, responsable del projecte de formatgeria.
És un grup de Polònia, d'una regió de Polònia que s'assembla molt aquí, és una regió també amb molt bestial de vaques i llet. Tenen una cosa que els és interessant, és que tenen un sector industrial molt potent, però un sector artesà no gaire organitzat. I en aquest sentit, el viatge a Catalunya és això el que els interessava a ells, no? Saber una mica com ens hem organitzat a nivell del petit productor, no?, per poder produir formatges i comercialitzar-lo. Formatges de tot tipus. Precisament el que intentem és ensenyar tot el ventall de formatges que hi ha ara al mercat i també nous formatges que aquí la millor no es fan encara ara, però que poden ser factibles de fer-los. Vull dir, per tant, tenim des de pastes toves, jo què sé, per posar un nom, els tipus camembert o així, fins a les pastes dures premsades, com pot ser amb un manchego, per exemple, no?
Uns cursos que s'adrecen, a més, a aquelles persones que s'estiguin iniciant en el sector i estiguin interessades en adquirir els principis i les tècniques de formatgeria més habituals, combinant sessions teòriques amb pràctiques, tenint en compte que els temps i la tecnologia canvia.
Amb les formes de sempre, però adaptant les tecnologies modernes, doncs es pugui continuar fent formatge. Ser artesà no vol dir renunciar a les oportunitats que ens dona la tecnologia, això és evident. El primer curs que ja s'ha acabat és el curs bàsic, que és on es comencen els nous formatgers a formar amb aquelles coses més elementals que és necessari saber o disposar per poder fer una formatgeria i començar a fer formatges. Es comencem fent pastes làctiques i pastes de trançades, el més senzill. I el segon curs és un curs sobre propietats organolèptiques del formatge, és a dir, els formatgers han de saber com és el seu formatge i com l'han de descriure, el mateix que es fa, per exemple, amb els vins, no?, que s'explica exactament com és el seu vi.
De fet, aquesta fira ha celebrat la seva 30a edició, posicionant-se com a referent de tot Catalunya d'aquest ofici artesà, on, a més, estudiants de l'ESO també han rebut formació de l'Escola Agrària per participar.
Recte final del migdia a Cope Catalunya i un bon moment per endinsar-nos al que és el màgic món de l'òpera. Perquè l'òpera es vol aproximar, en aquest cas, a nenes i nens i crear pedrera. El Liceu de Barcelona, entre d'altres iniciatives, inclouen les seves temporades d'òpera per a nens i nenes i joves, a més d'un taller d'òpera per a joves cantants. També hi ha descomptes en el preu de les localitats per als més joves. Catalunya sempre ha estat una comunitat doncs amant de l'òpera. El treball dels amics del Liceu, els amics de l'òpera de Sabadell, o la Fundació Òpera a Catalunya, una entitat encarregada de gestionar el circuit d'òpera de Catalunya que s'estén per 11 ciutats. Avui, arrere en Cope Catalunya i Andorra, han parlat amb una futura promesa de l'òpera, l'Alba Valdivieso, amb la qual ha estat també la Yolanda Canales.
Aquest que escoltem és un fragment de Sì, mi chiamo Mimi, de l'òpera La Bohème, de Puccini. La intèrpret és la gran Victoria de Los Ángeles. I per què hem escollit aquesta ària? Perquè l'Alba Valdivieso ha interpretat precisament a la Mimi, a la representació d'aquesta òpera, que recentment es va poder veure al Palau de la Música. I per què Victoria de Los Ángeles? Un crític musical ha assegurat que Valdivieso, en algun moment, li recorda la gran soprano catalana per la seva melancolia natural i per la seva expressivitat. I encara una altra curiositat. L'Alba té la mateixa edat que el personatge de Mimi, 22 anys. El que ens ha explicat l'Alba és que va arribar relativament tard a aquest món de l'òpera, concretament als 14 anys. I el que li va agradar és la bellesa del gran conjunt i de tot el que hi ha darrere. Cantants, orquestra, cor, vestuari, maquillatge, tècnics...
La meva manera d'aproximar-m'hi ha tingut més a veure amb la bellesa artística i musical del gran conjunt, no? Jo tocava el violí, cantava, però en petites formacions. Llavors va arribar el cor, l'orquestra, i descobrir que com formar part d'un grup té molta més força que l'individu, i és aquesta satisfacció de gaudir del gran conjunt la que he trobat en fer òpera, on es tracta d'un gran engranatge.
I com és la relació entre els joves i l'òpera? En el cas concret de l'Alba, va ser precisament la bohème la que la va seduir completament. És que la bohème explica una història de joventut i s'hi va veure reflectida. De fet, tracta sobre problemes tan actuals com pagar un pis.
Ha sigut fantàstic, sobretot això que et dic de tenir l'edat de Mimí, per mi ha sigut d'apropar-m'hi d'una manera molt real. És una història que era molt real a l'època de la que parla, no? El 1896, però que és molt real a dia d'avui. Tots ens podem veure reflectits en els personatges en el que fan els personatges de la bohème, perquè són joves que ens han de buscar un pis, han de pagar les despeses, han de poder relacionar-se, estimar-se, i tenen dret a aspirar a la felicitat igual.
Influeix també un cert component elitista de l'òpera. L'Alba considera que sí, que encara hi ha aquesta sensació i que el cantant o la cantant d'òpera semblen uns ibos, però ella vol reivindicar precisament tot l'engranatge que hi ha darrere.
És això, que sempre s'acaba parlant, mitificant, no?, la figura del cantant com una mena d'un do diví, no? I en canvi el que volem reivindicar aquí és aquest engranatge, aquesta combinació d'arts fantàstica, tan poderosa, no?, que la trobem i l'apreciem de tantes altres maneres. I aquí és un cop més això.
L'Alba forma part de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que és un projecte que va començar el 1996 i que dona experiència escènica a cantants novells que han superat el concurs de cant previ. Durant uns 2 mesos treballen la part musical, l'escènica, la tècnica vocal i també la dicció.
Recte final migdia a COPE i obrim ja la porta al que serà protagonisme a les 3 i 5. Esports COPE en Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Aviam, nom propi, el futbolista de Sant Pere de Vilamajor, Marc Casado.
Sí, senyor, és la gran novetat a la llista de convocats de la selecció espanyola que ha donat al seleccionador Luis de la Fuente aquest matí. Ja es veia venir, s'ha confirmat. Marc Casado està a la llista per aquests 2 partits que ha de jugar a Espanya de Nations League contra Dinamarca i Suïssa. Ja està Espanya classificada pels quarts de final. Ara l'objectiu en aquests 2 partits és tancar o certificar la primera plaça. A més de Casado, del Barça hi ha també Dani Olmo, Pedri i Lamine Yamal. Finalment no ha entrat Pau Cubarsí, que en el partit de Champions contra l'Estrella Roja li van haver d'aplicar 9 punts de sutura a la cara. Veurem si juga o no juga aquest diumenge contra la Reial Societat a Noeta. Els metges en principi li recomanen que no, però és que ell insisteix en que vol estar en aquest partit, per tant demà s'acabarà de decidir. Arrenca avui la jornada 13 a primera divisió, l'última abans d'una nova aturada. Demà a les 2, partit del voltatge al Bernabéu, Reial Madrid-Osasuna, després de les derrotes al Madrid davant del Barça i al Milan. El diumenge a la tarda, 6:45, tenim el Getafe-Girona, no recupera ningú Mitchell per la cita, i el diumenge a les 9:00 PM, el Reial Societat-Barça amb el dubte de Cubarsí. Recordo que no juga l'Espanyol per l'ajornament de l'Espanyol-València. També interessant la jornada a la Lliga Femenina. Demà tenim, demà a la tarda, Levante-Badalona-Reial Madrid i Atlètic de Madrid-Barça, i diumenge Espanyol-Granada. I al marge del futbol, en bàsquet, tenim un bon partit d'Eurolliga avui al Palau entre el Barça i el Baskonia.
Com sempre et dic, no marxis gaire lluny, que en 7 minuts estàs aquí.
Per què em quedo?
Perquè ara arriba Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda de Pilar García Muñiz a 3:05, Esports COPE amb Joan Batllori i els temes que ens ha portat.